Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.
Avui ha vingut el Roc Massaguer, el pop-up, a l'Outconsumer, i he pensat, com pot ser un creador de continguts que es va fer un canal de YouTube el 2010 encara estigui mantenint l'èxit? És que m'ha explicat tots els secrets. És que això servirà a molta gent, jo crec, eh?
És veritat que també ha crescut la classe mitjana. És a dir, els Ibais, Auronplays, etc. tenen menys visites, però aquesta audiència ha permeabilitzat i s'ha quedat a Twitch veient altres coses. I jo crec que això és bo. Hi ha molta més gent d'aquesta classe mitjana que li arriba justet per viure d'això i que fa continguts diferents, i jo crec que és positiu.
Pop-up amb Mariola Dinarès.
Roc Massaguer és periodista i creador de continguts. Amb el nom d'Outconsumer, va ser un dels primers youtubers de l'Estat i acumula 800.000 seguidors al seu canal. Ara és molt actiu fent directes a Twitch.
Avui, ser creador de continguts, un ofici. Amb Roc Massaguer, Outconsumer.
Hola, Roc, com estàs?
Hola, Mariola.
T'agrada el meu Genius Bar?
És xulo, està molt bé. Està molt, molt lluminós, molt colorit.
Clar,
sí,
aquí
està molt bé.
És un pop-up taller, vale, per aprendre i perquè ens expliquis moltes coses. El Roc Massaguer és periodista, creador de continguts. Va obrir un canal de YouTube el desembre del 2010.
Ja ha plogut, eh?
Desembre del 2010. I gràcies a això, i per la seva coherència explicant-se i fer els continguts, ha aconseguit molts seguidors com a Outconsumer, i diríem que has d'aguantar també una mica de bromes com a pioner, no?
Sí.
Com a pioner de YouTube.
No, però pioner respecte a l'edat, és on venen les bromes.
No, però
com a pioner en general.
Ets un dels youtubers més veterans de tot l'estat. Ets especialista en bàsquet, sobretot de l'NBA, i comenta videojocs, bàsquet i diríem coses de la vida en general. És el millor per fer-nos un taller de com fer-se creador de continguts i tenir èxit? I de fet ho has plasmat en un llibre.
Sí, he escrit un llibre.
Però ara volem saber encara més coses del teu mètode. Creus que tens un mètode?
Jo diria que existeix un mètode, i no és un mètode segur, però un mètode que t'ajuda, però jo no el segueixo. És a dir, jo, al contrari, jo intento insistir en fer les coses malament, però les faig per sentir-me bé i per poder aguantar, perquè si fes coses que no m'agraden suposo que duraria menys. Però sí que hi ha unes pautes que jo crec que que s'han de seguir per assegurar
però
o tenir més opcions.
Una mica sí que t'ha anat bé, perquè, o sigui, obrir un canal el 2010 i que encara estiguis fent contingut a les xarxes i amb una comunitat molt present, això no pot dir... Mantenir-se és difícil.
Sí, mantenir-se és difícil perquè has d'evolucionar, i evolucionar és complicat perquè has de fer coses que et vinguin de gust però també funcionin, i sobretot els diners, que això n'hem parlat moltes vegades. Clar, jo, tu fer contingut a internet ho pots fer sempre que vulguis, això clar, no és cap mèrit. El que és mèrit és poder-ne viure, i aquesta és la part difícil perquè els projectes canvien, es cancel·len, les fonts d'ingressos canvien, i aquesta és la part que, de moment, creuem els dits, espero que em duri.
I que també potser, ara m'ha vingut un tema que no hem parlat mai, el tema de la monetització sí que hem parlat molt, de les plataformes, de quina manera ens poden donar diners els creadors de continguts, però clar, també al fons els creadors de continguts heu de fer de comercials també, no?
T'has de vendre, sí, i és molt complicat perquè has de tenir una perspectiva de tu mateix, no la que tens tu, sinó la que volen sentir els qui et donen aquests diners, i després posar-te preu és molt difícil, sobretot amb coses que t'agraden. És a dir, hi ha molts projectes que penses, això ho faria gratis perquè m'encanta, per favor, sisplau, contracteu-me, i al mateix temps t'has de fer valer. Llavors és complicat, hi ha molta gent que té managers, assessors, etc, que t'ajuden, però jo, per exemple, que m'ho faig pràcticament tot, és complicat, és complicat. Mm-hmm. Sí.
Amb tu hem tingut moltes converses sobre nous formats. Hi ha un format per comunicar i entretenir que creus que és de llarg recorregut en aquests moments?
Un de concret?
Clar, perquè vull dir, estem molt en l'efervescència TikTok, però clar, si ara penses, no sé, finals del 2024, que estarà triomfant.
No ho sabem, clar, és impossible saber-ho. Jo crec que TikTok mata bastant el que havia sigut una fórmula fins ara, que era fer una cosa diferent i una cosa personal. És a dir, sigui quin sigui el format, l'important és que la gent et vulgui veure tu. Això és el que, pel motiu que sigui. I jo crec que això s'aguanta en tots els formats. Però és veritat que TikTok, des que l'algoritme no premia la fidelització i que no tens molt temps per explicar res, i que el plagi o la inspiració o la replicació de memes està tan acceptada, fa que sigui una mica més difícil. TikTok potser seria una excepció, però jo crec que el que marca és aconseguir tenir un valor que et diferenciï i que la gent vulgui veure això. crec que aquest és el factor clau que és comú a tots els creadors que tenen èxit.
Clar, també és veritat que ara els algoritmes el que premien són les polèmiques. Clar, de quina manera tu has pogut mantenir-te sense entrar en polèmiques i sense fer molt soroll? Perquè jo crec que això és el teu èxit.
Sí, sí, sí. De totes maneres, hi ha també una qüestió de mercat, no? En el sentit de que quan tothom parla de polèmiques i quan tothom reprodueix certes fórmules i certs continguts, si tu fas una cosa diferent, això et dona un avantatge. Per exemple, hem parlat de temes molt, molt polèmics i de temes d'actualitat, però recordo en casos especialment escabrosos o desagradables de parlar-ne, jo he intentat aportar un punt de vista diferent, de dir, ei, aquí és un espai segur en el sentit de que no serà desagradable i te'n pots endur alguna cosa, no? I això hi ha molta gent que ho ha agraït, i aquests dies són els que tens molta gent perquè estàs parlant d'un tema d'actualitat que a la gent li interessa, però oferint una cosa diferent. També es pot viure de l'actualitat o viure de la polèmica sense alimentar-la, no? Que crec que és una manera d'aproximació.
Perquè, clar, perquè ens entenguem, la gent que ara et començarà a seguir, que serà massa veient això.
Segurament, sí.
No, clar, tu fas un directe diari aproximadament,
sí,
a través de la plataforma de Twitch, però mentre jugues i aneu comentant actualitat, no?
Pràcticament no jugo ja, no? Ja fa temps que abans no em convencia i ara m'agrada molt, que és tractar temes d'actualitat. Em porto un guió que són tres paraules, o sigui, parlarem d'Israel, parlarem de l'avortament i parlarem de no sé què, i ja està, i a partir d'aquí ho desenvolupem.
Clar, no polemitzes, però et poses amb temes,
temes
forts, eh?
Tots, eh? No evitem cap tema, perquè crec que és important parlar-ne. Si és un tema el que no en sé res, doncs dic que no en sé res. I llavors, simplement parlem, i normalment amb la interacció amb el chat, que aquesta és la part que m'agrada, perquè jo proclamar les coses que sé, això ja ho he superat fa molt temps, ja me n'he adonat que no en sé tant, i ja està, ja aquesta part d'ego ja està superada, i ara la gràcia és parlar, que la gent et doni, doncs jo què sé, tenim per exemple un càmera de televisió professional en la comunitat del chat, que quan parlem d'ètica en el periodisme i de quines imatges s'han de mostrar o no, aquella persona diu, jo em dedico a això, dono el meu punt de vista.
O sigui, és com un programa col·laboratiu, al fons, no?
Clar, exacte, tenim un noi que és el Yassamel, que és, ell és marroquí, il·legal, sense papers, va cometre un delicte, està en llibertat vigilada. Sé que ha dit així, dius, ui.
Però us ho ha explicat ell, clar.
Ell ens ho ha explicat, és un activista dels drets dels presos i ha parlat moltes vegades d'això. I llavors, quan parlem de la realitat dels presos o quan parlem d'això, doncs ell té un punt de vista que és únic. I poso aquests dos exemples, però n'hi ha moltíssims de gent que viu a l'estranger, gent que de diferents generacions, i això enriqueix molt. I a mi m'agrada molt poder tenir això, perquè si no, la meva opinió, ningú és interessant cada dia.
Clar, per tant, si haguessis de fer com una recomanació a l'hora de fer algú que ara vulgui ser creador de contingut, és també crear-te una personalitat, perquè tu al fons dius, tu al principi eres gamer, o sigui, et vas posar el nom d'outconsumer, i a banda de jugar també has sabut molt de bàsquet, però ara et poses amb temes socials, no?
Sí, jo crec que més que crear una personalitat, la forma seria posar-li una etiqueta a la teva personalitat. És a dir, el primer consell que dono, i ho dono en el llibre, que és molt important, és has de tenir una gasolina que et faci venir de gust crear contingut. És a dir, si no hi ha aquesta gasolina, si la teva única motivació és fer diners o l'ego o tal, hi ha gent que ho ha aconseguit, però és difícil. Llavors, jo crec que has de tenir una motivació, i de la teva personalitat, d'aquestes coses que t'agraden, el que sigui, com ho pots vendre? No? Com ho pots empaquetar perquè sigui el més atractiu possible? Jo crec que aquest és el primer pas, que si ho fas bé ja et dona un avantatge molt gran.
Tu t'has buscat una manera de fer, en el cas dels directes de Twitch, que, clar, no et suposa moltes hores d'elaboració, sinó que obres un directe i el fas a banda de tenir una bona miniatura i el que sigui, no? Clar, no sé quina seria la recomanació. T'ho has fet venir bé tu? Creus que és el que et funciona ara? O, perquè, clar, hi ha gent que està dedicant moltíssimes hores a la creació de continguts tenint molt pocs beneficis, no?
Les hores són infinites, és a dir, la pròpia plataforma, la pròpia indústria et demanarà sempre més hores. Sempre hi ha coses per fer, sempre pots crear més contingut, sempre pots fer més coses, i t'has de posar uns límits. És veritat que has de fer una inversió al principi de temps, principalment, perquè triguen en tornar els beneficis. Per això dic que, i també ho poso en el llibre, això és com voler fer el camí de Santiago i començar amb una pedra a la sabata o fent-ho amb talons. No ho aconseguiràs, per moltes ganes que en tinguis, no? Llavors, has d'estar còmode, has de fer una cosa que t'agradi. I l'avantatge és que podem fer trampes al solitari. A tu què t'agrada? Parlar molt? Doncs fes un contingut que tingui a veure amb parlar molt. A tu què t'agrada? Reaccionar de forma esbojarrada perquè tens una personalitat així? Doncs fes això. Se t'acudeixen tonteries amb els teus amics? Fes això. En saps molt d'un tema i només parles d'aquest tema? Fes això. És a dir, fes-t'ho venir bé per aquella cosa que t'agrada i se't dona bé, sigui l'eix del teu contingut. A dia d'avui hi ha tants formats diferents que pràcticament tots són vàlids.
Vaig anar a una trobada de creadors catalans i van fer també una mena de taller, deien, algú va preguntar com faries el teu primer directe? Ara jo vull fer Twitch. Què faig? Vaig a casa meva, amb l'OBS, obro... I què faig? I la recomanació, no sé si serà la mateixa, però la primera recomanació que va donar qui feia el taller és de dir, amaga't el nombre de visualitzacions de gent que t'està mirant.
Però això el primer dia i l'últim, eh? Això sempre.
Sempre? Tu els tens amagats?
Sí.
No veus quanta gent t'està mirant?
Exacte. Em va millorar molt la salut mental, de veritat ho dic, quan ho feia, perquè és una pressió, i més és un número absurd, que no depèn de tu, i et condiciona molt. Sobretot al principi, que tindràs dos espectadors i no passa res. Però et condiciona pensar que hi ha dos espectadors. Jo recomanaria començar amb continguts que no depenguin de la interacció, és a dir, coses que tu puguis fer,
que tu domines
a la
i
teva,
que comuniques o que sigui.
Exacte, i a mesura que i sobretot començar amb un nínxol petitet. Si a tu t'agrada molt un videojoc o t'agrada, jo què sé,
molt especialitzat.
Clar, si t'agrada pintar miniatures de soldadets, jo què sé, doncs fes això. Una cosa molt molt específica, perquè atrauràs a la gent d'aquest sector que segurament no tenen tantes opcions. És a dir,
m'ha sorprès aquesta recomanació.
No, clar, perquè...
Va, parla d'alguna cosa que tingui molt èxit i de tothom.
Sí, clar, si comences a parlar dels fitxatges del Barça, estaràs en un ambient del que hi ha molta gent, però és més difícil que et vegin a tu, perquè abans veuran a 25 que van abans que tu.
Cricket.
Una cosa que t'agradi, i que sigui molt petita no és un problema, perquè començaràs a fer una base molt fidel de gent, i llavors, mica en mica, ho pots anar ampliant.
Clar, estic pensant que tu ets feliç parlant de l'NBA, no?
A mi m'agrada parlar de l'NBA, però fixa't que en els directes normalment no parlo, perquè la major part dels meus seguidors a Twitch no els interessa especialment el bàsquet. Llavors, o faig un directe específic de bàsquet, o no en parlo molt, perquè llavors hi ha gent que marxa, en plan, això no m'interessa, no? S'ha d'anar vigilant, però sí, m'agrada.
Abans has deixat anar molt, la paraula salut mental, no? I ara es parla molt dels creadors de continguts i la salut mental, i no sé com es pot explicar a gent que se n'en riu de dir, a veure, si feu quatre vídeos o quatre directes, tranquils, eh? O sigui que, però clar, jo penso, tu des del 2010 fins ara, aquesta pressió per fer continguts, per anar aguantant, tu has tingut algun problema?
Sí, n'he tingut. Això seria com dir, jo què sé, el Messi s'ha de cuidar perquè si no es cuida, jugar a futbol pot ser dur i d'aquí 20 anys no podrà caminar perquè... I la gent diria, però si és un multimilionari. D'acord, però s'ha de cuidar, no? Ens hem de cuidar. Jo crec que justament la idea de que crear contingut és molt fàcil, ho pot fer qualsevol, és molt agradable, és una cosa que t'agrada, és un privilegi, fa que no ens fixem en la salut mental. I per tant es descuida, i per tant hi ha molta gent que té problemes. Que hi ha molta gent que té problemes més greus, per descomptat. Som uns privilegiats, per descomptat. Però dins d'això ens hem de cuidar. Ens hem de cuidar en tot en la vida, però en aquest cas també. Jo he tingut problemes, el més fàcil d'explicar va ser el 2020, pandèmia, tothom estava malament, i per mi, laboralment va ser el millor any amb diferència. Vaig treballar moltíssim, vaig guanyar molts més diners que abans, i jo estava, per una banda, pensant que objectivament havia d'estar content, perquè a nosaltres l'efecte a la família havia sigut positiu, i per altra banda jo estava cremadíssim, estava molt cremat.
Que feies moltes hores de directe,
no volia treballar més, bueno, i molts encàrrecs que em van sortir de, això que fas, el doble, perquè ara, com que ho podem fer online, mentre la meva dona estava a casa, els meus nens a casa, ningú podia sortir de casa, hi havia amics passant-ho molt malament, evidentment, i jo no podia queixar-me perquè era un privilegiat, i al mateix temps estava cremadíssim, i ho vaig gestionar malament. És a dir, vaig trigar molt en fer les paus amb això, en adonar-me'n que menys és més, de que treballar una mica menys i guanyar una mica menys. Clar, quan tu decideixes en què treballes...
Vas mantenir la teva col·laboració al pop-up, això sí.
Ah, evidentment, perquè el pop-up, a part de que és agradable, em treia poc temps comparat amb altres coses.
No, però jo recordo aquella fase, que de fet nosaltres vam fer dos programes, fèiem un al pop-up escolar
exacte. Jo en l'escolar no participava, sort.
Però t'estic entenent una mica, perquè nosaltres empalmàvem dos programes un darrere l'altre, i és veritat que molta feina, però també, bueno,
i sobretot,
principi il·lusió, però després ja era en plan bèstia.
Jo ja arribava molt cremat.
Sí.
I després, clar, era treballar de més quan la gent es frena. Llavors hi havia com una dissonància entre el món i tu, que era una cosa molt estranya.
Això segurament, de la manera que ets tu, et va fer pensar, no? De dir, ostres, aquesta és la vida que vull, no?
Clar, és que la meva trampa, el meu problema de salut mental és que jo penso, aquesta és la vida que vull. Llavors, per què no sóc plenament feliç? Bé, doncs perquè la vida no funciona així. I és una mica fer aquesta reflexió de dir, potser m'estic passant, potser he de parar una mica, potser ho he de fer d'una altra manera, perquè al final, encara que tinguis allò que creus que desitges, això no equival automàticament a felicitat, no?
El tema de monetització, que sempre estem com molt capficats, no? Que ens agradaria que les plataformes ja directament, segons les visites, ja ens paguessin a tots, però hi ha com molt de neguit... La gent està neguitosa en el fet de que si ets petit és impossible que guanyis diners, no? Això Twitch cada vegada també només favoreix els grans, no?
Totes les plataformes, però totes. És que és normal, clar, quan les entens, quan entens la plataforma, ells el que volen és maximitzar, òbviament, els seus beneficis, són empreses, i el que els surt més a compte és que els grans, que són els que generen més trànsit i més visualitzacions i més monetització, s'enduguin més diners. Que hi hagi 25.000 canals petits a YouTube o a Twitch li és absolutament igual, no li suposa cap avantatge. Al contrari, a Twitch, per exemple, és un desavantatge perquè un directe que estan veient dues o tres persones consumeix molts recursos i els hi dona poc benefici. No em fa cap pena, però vull dir, hem d'entendre el perquè és així, no? I és una batalla que cap xarxa social, ni Twitter ho ha aconseguit, ni YouTube ho ha aconseguit, ni Spotify ho ha aconseguit, ningú ha aconseguit monetitzar els grans números de tràfic, canviar-los per diners i que tothom hi surti guanyant. Això no ho ha fet ningú. Llavors, si ningú ho ha aconseguit, deu ser que no és fàcil.
Bé, fa algunes setmanes, la Cristinini va fer el crit al cel i va dir, no pot ser que a Twitch hagin baixat tant les visualitzacions, ens tracta fatal, i és, bueno, va haver-hi com una crisi entre creadors. Tu què penses de la plataforma?
Jo estic bastant d'acord amb ella, perquè jo crec que se la va interpretar malinterpretar una mica. Jo crec que ella deia, és la realitat del que hi ha, hem trencat una mica la bombolla entre tots, i és una mica culpa nostra, no? Jo no vaig entendre que ella digués, ai, i ara què farem?
Més aviat parlava potser del canvi d'hàbits de la gent, de que ja no mira tant els directes i tantes hores.
Clar, el que no pot ser, no em refereixo a ella, però el que no pot ser és que diguis, el 2020 de cop jo sóc tan interessant que tothom em veu, obviant que la gent està a casa i no té res més a fer, i després el 2023 que la culpa sigui d'un altre, no? Igual que et vas aprofitar d'una circumstància, ara et perjudica. Twitch és veritat que va tenir un boom, estava sobredimensionat, i ens hem d'anar a trobar on estem. És veritat que també ha crescut la classe mitjana, és a dir, els Ibais, Auronplays, etc., tenen menys visites perquè estaven sobredimensionats, però aquesta audiència ha permeabilitzat i s'ha quedat a Twitch veient altres coses. I jo crec que això és bo. Hi ha molta més gent d'aquesta classe mitjana que li arriba justet per viure d'això i que fa continguts diferents, i jo crec que és positiu.
Clar, que hi ha més diversificació, no? Exacte. Perquè si no, dos o tres que tothom els mira, que al fons acaba sent com quan només hi havia un canal a la tele, no?
Exacte, sí, que dius, tenen audiències molt grans. Bé, tenen audiències molt grans perquè és un peix que es mossega la cua. Jo crec que està bé, i hi ha gent fent coses molt diferents a Twitch, hi ha gent fent coses superxules, superinteressants, molt, molt instructives, molt educatives, i està bé que aquesta gent vagi creixent mica en mica.
Es parla molt dels videojocs, tu ets jugador de videojocs de fa molts anys, clar, tu ja ets de la generació, potser és la segona generació de pares que tenen fills que comencen a jugar, no? Clar. Vull dir que a vegades dius, què passa amb els videojocs? Els pares no ho entenen. A veure, hi ha molts pares gamers en aquests moments, no?
Sí.
Tu com estàs gestionant això? Els teus fills estan començant a jugar?
Ja porten molt temps jugant, hem hagut de...
Com ho gestiones, això?
Sí.
Clar, tinc un pare gamer que es passa hores a l'ordinador.
Clar,
què fas?
No, en realitat molta gent diu, clar, com que tu jugues molt, com li dius al teu fill que no pot jugar tant? I és al revés, perquè el meu fill, sobretot la meva filla, juga d'una forma més natural i més sana, no cal posar-li tants límits. És al revés. Jo li dic, fixa't, jo no puc jugar tant com vulgui. Fixa't com jugo en aquest moment, en aquest altre. Fixa't com ara no estic jugant perquè tinc feina. Fixa't com primer faig la feina, després faig el sopar, després us poso a dormir i després jugo. És a dir, que l'exemple en aquest sentit és positiu. Que ell entén que hi ha uns límits i que hi ha uns moments, no?
Clar, no, i a més tu vius amb una mestra.
Sí.
Que clar, tenen el boom aquest de que si el mòbil es prohibeix o no. A tu has anat a moltes xerrades o t'han preguntat moltes vegades, s'ha de prohibir el mòbil a l'escola?
Les dues coses, n'hem parlat. Jo he canviat molt d'opinió. Jo abans pensava que el mòbil és una eina de la seva vida, segurament la més important de la seva vida, i prendre-li, sobretot un adolescent, en primària és diferent, però prendre-li un adolescent una part tan essencial, és a dir, en el moment en què passes més hores, que és a l'escola, aquí no pots tenir allò que per tu és tan important, a mi em semblava un error. Però he anat canviant una mica d'opinió perquè sí que penso que està bé obligar-los a tenir un espai en aquest sentit segur i desenganxar-se. Jo entenc, a mi em costava molt seguir les classes, m'avorria molt quan jo tenia 15 anys. Imagina't si hagués tingut un mòbil, és que, clar, és impossible. Llavors, no és que sigui una generació diferent, és que les circumstàncies són diferents. Llavors, no sé com s'ha de fer, em cuidaré molt de donar-li consells.
És que ja m'imagino que t'ha convençut la Laia, perquè ser professor actualment Ha de ser complicat,
Sí, ella, al ser de primària, ho viu diferent. Clar. Però sí que és veritat que ella té una aproximació diferent als videojocs a la meva i està bé que ens equilibrem una mica. Nosaltres, responent a la teva pregunta d'abans, tenen mitja hora cada dia i ja està, només mitja hora cada un d'ells. La poden jugar junts i combinar-la i fer una hora, només mitja hora cada dia, si un dia no la gasten, la poden gastar una altra.
Ai, m'agrada aquesta fórmula.
Clar.
Si jugueu junts, una hora.
Bueno, una hora en total, perquè clar, i llavors juguen junts, i això és molt xulo, però s'han de posar d'acord.
Sí, sí, sí.
Cada dia, però també hi ha unes normes, no pot ser abans d'anar a l'escola, no pot ser abans de fer els deures, no pot ser abans de no sé què, no pot ser més tard de les 9, hi ha una sèrie de normes. Però sobretot és dir que això és el que ens funciona a nosaltres, a casa nostra, amb els nostres fills, amb els objectius que nosaltres tenim.
I de la manera que són.
Clar, hi ha gent que diu, no, és que el meu fill ho fa tot i ho fa tot perfecte i quan ha acabat juga 3 hores, és un problema? No. Dorm bé i s'ho passa bé i juga bé, doncs ja està. Vull dir que no hi ha una fórmula que sigui bona per tothom o extrapolable per tothom. Mm-hmm.
Però sí que és veritat que té com molt d'estigma, no? Hi ha molta gent que li fa aquest tema tanta mandra que de seguida ja el prohibir al moment. No?
Hi ha molt prejudici, hi ha molt desconeixement i també hi ha molts canvis. És a dir, no és el mateix parlar de videojocs o d'addicció als videojocs o de mal ús dels videojocs el 2011, que pràcticament ningú jugava amb mòbil, que ara quan tothom juga al mòbil, no és el mateix. Les coses que dèiem de la consola d'estar al centre de la casa perquè Clar. Tothom ho vegi, això ara és més difícil perquè hi ha el mòbil. El tipus de joc no és el mateix un joc de 80 hores, d'història, que té un ritme, que un joc de mòbil que són partides d'un minut. La relació és diferent. Llavors, tot això canvia constantment, no és el mateix amb l'explosió dels jocs gratuïts, això també canvia la forma, l'explosió dels jocs online, no és el mateix que el teu fill jugui amb els seus amics que jugui amb desconeguts. És a dir, està canviant constantment i per tant ens hem d'adaptar i és molt difícil, ens costa els que ens hi dediquem, imagina't.
Clar, és que generalitzar és el que tu dius, no? O sigui, és tan diferent, pot ser un videojoc inspiracional sobre el canvi climàtic o potser un d'estar matant tota l'estona o...
I pot a un nen un joc donar-li beneficis i a un altre no, el mateix joc. Mm-hmm. Per tant, jo sempre que faig xerrades, sobretot en famílies, són molt bones xerrades, molt, les gaudeixo molt. Sempre quan començo els dic, la paraula que sentireu més avui és depèn.
Fa una ràbia.
Ja ho sé.
Que diuen, escolta, quantes hores ha d'estar el meu fill al mòbil? Depèn.
Clar, però penso que us estaria enganyant si us donés solucions que serveixen per tothom i sobretot, si fossin veritat, hagués escrit un llibre i ja no faria xerrades. Però depèn molt i la gent ho agraeix molt quan baixes el detall de cada cas i els hi expliques com veus el seu cas.
A vegades m'ha passat que quan estàs amb pares parlant sobre el control parental i o sigui, hi ha eines que cadascú els faci servir com vulgui, jo em sento massa com propositiva, no sé com, perquè jo, no sé, també parles molt de la teva experiència i et sembla que més o menys tu ho has controlat, però clar, sí que és veritat que hi ha casos molt bèsties que després et surten i dius sí, però hi ha el ciberbullying, hi ha el no sé què, o sigui... Hi ha coses que estan passant que són molt, molt bèsties que abans no passaven.
Sí,
no?
I és una realitat que ha canviat, però la culpa no és del mòbil. És a dir, el mòbil és un accelerador, però la culpa no és del mòbil. I sobretot no el podem treure de l'equació. És a dir, els mòbils existeixen i existiran. No podem fer com que no hi són. Podem tenir-ne un bon ús, però no com fer que no hi són. No? Me'n recordo un cas, t'explico molt ràpid, d'una mare que em deia, és que el meu fill és un nen adolescent i ho fa molt bé tot i estic molt contenta, però està moltes hores a l'ordinador i jo no puc perquè a mi m'agrada sortir a passejar i ell si l'obligo bé, però i com a mare no és com jo voldria que fos, no? I jo li deia, això ens passa a tots, que el nen no és exactament com nosaltres volem, però sobretot, què fa?
Clar, què fa a l'ordinador?
Pregunta-li. I si li preguntes, segurament t'explicarà coses que et faran sentir orgullosa, que potser no són les que tu volies, però imagina que està construint una comunitat de mods, de Minecraft, i em deia, no, és que quan m'ho expliques, és veritat que les coses que fa són molt xules. Dic, és més un problema teu de com ho perceps que no de com ell ho gasta. No passa sempre, no? Hi ha nens que en fan un mal ús.
Sí.
Però en aquest cas, recordo que aquesta noia, que a més era professora, li va canviar molt la visió aquesta...
Clar, és que no us hauria de fer mandra de saber què és el contingut que estan consumint, no?
És que l'alternativa és pitjor.
Clar.
És a dir, clar, no. Sí, sí. La gent diu, és que jo no tinc temps i no en sé. D'acord. Però llavors el teu fill està tot el dia fent una cosa sobre la que tu no en saps res. Jo ja ho entenc, tenim l'energia que tenim, tenim el temps que tenim, i com a pare hi ha moltes vegades que dius, mira, avui ho sento, però avui ho farem malament, no? Però l'alternativa és pitjor. I jo el que recomano, que això sí que ho recomano a tothom, és pregunta-li al teu fill o la teva filla per què juga, què li agrada, què fa, què li aporta aquest joc, i a partir d'aquest diàleg ell potser es pot adonar que n'està fent un mal ús, o tu adonar-te'n que n'està fent un bon ús, no?
Ets pare, ets creador de continguts, però a més també fas una feina que a mi sempre m'ha agradat molt, no? Estàs com molt compromès socialment parlant i cada estiu em dius, Mariola, que em toquen fer els cursos, no? Per ajudar gent de, bueno, que pateixen exclusió social.
Sí.
Explica'ns una mica quina és l'oportunitat que tens. En aquest cas crec que vas començar amb YouTube, ara sí, els introdueixes al podcast... La tecnologia, sí, quina oportunitat dona aquests nanos?
Dona dues oportunitats. Això ho fem amb la Fundació IRES, que treballen amb joves d'exclusió social. En aquest cas ho fem en un barri de Barcelona. I fem moltes coses diferents. Ens aporta dues coses, la tecnologia. Una excusa. És a dir, és més fàcil tenir els xavals, els dius que fas un taller de YouTube i gravarem i tal, i a partir d'aquí treballes altres coses, i això és evident que ens ajuda. I l'altra, que la tecnologia, tal i com és a dia d'avui, democratitza. I és molt trist dir-ho, però és així, són xavals que mai els hi han posat un micro davant, ni literal ni metafòric, no? Mai ningú els hi ha dit, pots fer el que vulguis, de què vols parlar, quina opinió vols donar, no? La teva opinió és important. I és molt trist que sigui així, però la tecnologia ens dona aquesta oportunitat de dir, avui ets tu el protagonista, i ho podem fer perquè els mitjans estan al nostre abast. Llavors, funcionen superbé. No sempre els vídeos que fem són molt xulos o no són molt professionals, però hem vist canvis de nois que es deixaven anar, que se sentien molt més segurs, dinàmiques entre ells, punts d'unió, un entorn molt, molt bo. A mi m'omple moltíssim i crec que és una feina molt, molt necessària.
Que bé, que xulo. I escolta, també hem de parlar de la NBA. Ja saps, sí, que jo sóc una flipada de la NBA, però no per jugar a bàsquet, sinó pel Big Data, per la IA, sí, que fan, sí, sí, servir... Quines coses estan innovant amb la NBA? Alguna cosa que t'hagi sorprès últimament? O...
Bé, fan dues coses. Una és Big Data i números, i sobretot amb molts sensors, és a dir, tenen molts sensors sobre la salut dels jugadors per saber càrregues de treball i tot això. Això ja fa bastants anys, però està molt incorporat en els entrenaments, monitoratge, etc. Tot això ho fan molt bé, previsió de lesions. I després l'altra, de cara a fora, és a dir, en les retransmissions. I aquí han sigut molt pioners en l'ús de xarxes. La NBA, que sempre havia sigut un producte molt tancat, sempre darrere de parets de pagament i sempre molt restringit, va començar a posar les millors jugades a internet, perquè va dir... Si tu veus tres jugades d'un jugador molt bo, és més probable que segueixis, que compris, etc., que no pas dir, no, és una cosa meravellosa, però no la pots veure.
Clar.
Et prometo que és meravellosa, no? I això ho van fer molt bé. Ara estan provant amb informació en temps real, és a dir, durant el partit, amb grafismes que t'expliquin quants segons queden, quin percentatge té aquest jugador des d'aquell moment, des d'aquell lloc en concret, animacions per dir ara aquest talla per aquí, talla per allà...
I estan fent com moltes coses de realitat augmentada, no?
Exacte.
Com tu posar-te al mig del... No?
Sí.
Que tu et puguis posar al mig de la pista, no?
Sí, tenen una càmera d'aquestes de 360, no sé si encara ho fan, ho han fet els últims anys, a 360 com al peu de la cistella, i tu et poses allà i pots veure el partit en directe i moure la càmera, que és una cosa al·lucinant, perquè quan la jugada està cap allà, mires cap allà, cap aquí, està molt bé, sempre han sigut pioners en la tecnologia. I ho segueixen sent.
Clar, i donar informació també a temps real de cada jugador, això és molt xulo, eh?
Sí, aquestes estadístiques avançades... I van fer una prova, el que passa que va ser una prova i no acabava d'anar del tot bé, però quan un jugador tirava, en el moment en què el jugador tirava, et deia quin percentatge tenia durant tota la seva carrera
de probabilitats d'encertar.
Sí.
Ah, que bo.
I n'hi havia un altre, que això ja era molt boig, que era quan el jugador tenia la pilota, et deia, anava dient allà on estava, quin percentatge tenia des d'aquell lloc.
Ostres.
Llavors deia, mira, des d'aquí té un bon percentatge.
Espero que no portes pinganillo el jugador.
No. Bueno,
perquè, clar,
ja ho saben.
Imagina't que estàs jugant i si t'ho diuen, et van dient, ara això segur que
no. No, el tema és que ja ho saben. És tu has de tirar des d'aquí, No, clar.
Això semblen màquines.
Sí, s'està automatitzant molt i també intenten parametritzar el valor humà, el factor humà, de dir aquest... el benestar, no? Sobretot el canvi més important en l'esport, sobretot a l'NBA, i aquí perdó, però me'n vaig pel meu costat, abans era, tu vols córrer? Doncs l'entrenament és córrer molt. Tu vols aixecar peses? Doncs l'entrenament és aixecar moltes peses. El que hagis de fer-ho molt. I això trinxava els cossos dels jugadors i el cap dels jugadors i dels atletes. I ara el que hem canviat és, no, volem que estiguis bé. Com pots estar bé? Has de dormir així, has de menjar així, has de descansar així, ho hem de fer d'aquesta manera perquè tinguis benestar i dins del benestar rendiràs i rendiràs durant molt més temps.
Mira, això és la filosofia pop-up, eh?
Exacte.
Hem d'aprendre per tenir benestar digital.
Però és que és veritat, vegades tenim menys preuem el benestar, no?
Un cop sabem les coses, doncs això. Doncs mira, i per cert, no sé si ho han fet a l'NBA, però a l'NFL,
sí,
l'altre dia semblava un videojoc.
Sí, i van fer una integració com de Toy Story.
Integració de Toy Story, això és fas molt boig, eh?
Sí, la NFL va bé d'audiència, però saben que el públic jove se'ls està anant. També li passa molt al béisbol. El béisbol ho tenen bastant complicat. I diuen, ei, que ens està guanyant terreny la NBA. Llavors fan mil coses per poder aconseguir que els joves ho vegin. Tecnològicament és molt xulo. Jo això de gent fumant-se plantofades i dir, no, en realitat són ninots jugant, és com, no, són gent fent-se mal i potser hauríem de parlar d'això.
Doncs escolta, Roc Massaguer, èxit a les xarxes, èxit a la vida. Això ho he posat jo.
No sé, ho intento.
Mira, acabarem, si ens deixes, posant una imatge de quan et van fer el teu... a l'NBA...
dins de l'NBA 2K20, la meva imatge. Sí,
tens la teva imatge.
Sí.
Ens la deixes? Ens dones permís per posar-la?
Sí, clar, em van fer més guapo del que soc. Per tant, ho agraeixo.
Doncs va, acabarem amb la imatge del Roc digitalitzat. I potser en un futur ja parlarem de la IA, que ja sé que tu també estàs molt friqui amb la IA.
Ui, això dona per un altre programa. Quan
això
vulguis,
un altre programa.
Vulguis.
Gràcies, Roc.
Adéu.
Adéu-siau, fins aviat.
Catalunya Ràdio. Catalunya Àudio. Som podcast.